sabates, utilitzem les sabates per caminar i no continuem anant a peno.
Després. Però és que, perdona aquí, un segon, Joan, jo me n'he donat i a més ja heu vist que el meu mòbil començava a disparar, eh? Sí, sí. Mentre estàvem fent les converses. Me n'he adonat que tothom està disparant cap al passat permanentment.
Sí, sí.
Que és una cosa que la gent no li parlis de fa 3 anys o 5 o 10. Li podem parlar i és una anàlisi perfectament obvi per atacar el present, no? Què ens hem equivocat en els últims temps. Però el que no vam fer fa 5 o fa 10 anys, des de que algú digui que no s'han fet les inversions, algú altre que digui que em van deixar l'aca amb deutes... ja, tot això està molt bé. Però això és...
Però no m'arregla el problema ara.
Avui no et serveix per res.
Sí, sí.
O soluciones el que està passant ara, o intentes, o dones una imatge, com a mínim, d'unitat, o si continues dient, és que tu vas fer això, i tu altre m'ho vas deixar fatal, i l'altre més enllà...
Doncs l'herència de l'herència de la contraherència.
D'acord, que és un argument políticament comprensible.
No, però políticament la gent després desconnecta. Perquè no li interessa, perquè no li resol el problema. És a dir, ara ens hem de posar, i ara no parlo com urbanita, sinó com a ciutadà, allà on no hi ha aigua, tot això no, això no canvia les paraules amb aigua. Si no tenim aquest poder de transmutació, de canviar les paraules absurdes amb aigua.
El tema de tirar-se al cap les culpes no és una estratègia intel·ligent. No, és que... Primer, perquè la ciutadania no té elements per arribar a saber qui té raó.
No, però llavors, encara que ho sabés...
Avui hem sentit dos testimonis. Un diu una cosa i l'altre diu l'altra. Llavors, què has de fer? Has d'anar a fer una investigació en la hemeroteca i arribar per saber... Bueno. Els periodistes estem obligats, però els ciutadans no.
No, però...
I llavors, en aquest intercanvi de retrets, al final la gent...
T'ho compro. I arribem a la conclusió que la culpa... Han parlat A i B i la culpa és d'A. Arribem, científicament...
No, és que no arribaran a cap conclusió.
Però imaginem...
No, ens posem d'acord, investiguem, no sé què, veiem, i traiem els colors, i li diem, no parlis més perquè estàs dient mentida, o sigui, de bona fe i tal, i al final... Bé, això donarà aigua?
No, clar. Hi ha un element...
Jo el que em queixo, vull dir, això deixem aquestes discussions, quan el problema és absolutament apremiant, que t'està aquí apretant la gola, m'he millor dit per ser aigua.
És que al final, Joan, i aquí em sembla que tothom ho pot veure, electoralisme en fa tothom. Bueno, sempre en fa tothom.
És que el que
sempre.
Jo...
I si estàs a 2 mesos per unes eleccions importants, faran electoralisme.
És del que jo tinc apuntat.
I des d'aquest punt de vista, sigui per no afectar els municipis, si vol veure-ho així, o sigui perquè dir que els altres són els culpables d'haver arribat en aquesta situació, o que el de més enllà no hi ha fet prou...
Doncs, no,
per això jo aquí m'he apuntat evident. Política en majúscules.
Hi ha un element que...
Perdona,
per introduir... Sí, disculpa, Joan.
Vull dir, tot és política. Però aquesta política en minúscules,
que és
política de la patada al genoll o al turmell, a la tíbia, no va enlloc. S'ha de fer política gran. S'ha de fer política intentant fer-ho en majúscules, sabent la realitat. Perquè sempre estem pendent d'eleccions. Perquè ara, perquè tenim les municipals, es convoquen dilluns, no, em sembla? Sí, o demà? Sí.
Dilluns. I oficialment comença dimarts, el període electoral.
Bueno, el període de... Sí. Però després vindran les generals.
Clar.
Després vindran unes de la Generalitat, perquè això no...
Bueno,
això,
després venen unes europees, això segur.
Bueno, i la Generalitat ja veurem quan, perquè aquest estat de coses, jo, vaja...
No és sostenible.
Ni els més optimistes creuen que això pot durar 4 anys, no? Abans, clar, cada 6 o 7 mesos tindrem eleccions, vull dir, sempre estem això. Llavors, hem de fer una mena de política, no diré... en pla socràtic ni platonià, però, per favor, fem les coses bé.
Si ara ens centrem en la gestió de l'aigua actual, com si parléssim de pressupostos, jo crec que és bastant evident que si la responsabilitat principal és d'un govern, si hi ha hagut un fracàs, el principal responsable de que el que hi va passar fos un fracàs és el govern. Perquè al final és qui ha d'aconseguir convèncer els altres, no? Que això no vol dir que hi hagi responsabilitats compartides, però tothom ha de notar la pressió que li pertoca. I el govern ha d'aconseguir convèncer i seduir a la resta de grups davant d'una situació. Que pot criticar que no li segueixen la corda, d'acord? Però ha d'assumir que un govern amb 33 diputats ha de fer determinades coses. I entre elles, convèncer. A partir d'aquí s'ha de demanar altura de mires a tothom. Altura de mires absolutament a tothom. Ara,
començant pel govern.
Començant pel govern.
Jo de fet, ho ha dit Alicia Romero. Alicia Romero ha dit una frase molt ràpid. Ha dit, el govern ha de liderar i ha de cedir, perdó, ja posava la pilota a la teulada del govern d'Esquerra Republicana.
És curiosa aquesta frase perquè després, quan es tracta del govern de Pedro Sánchez, sempre la pressió la situa en l'oposició.
És que és el joc que fa tothom. I és insuportable per qualsevol ciutadà normal que veu que depèn dels que manen, si són meus o no són meus, la culpa és dels altres o és del govern.
Jo per afegir un element sobre la taula que em sembla molt exemplificador de la realitat que estem vivint, ja no només per l'aigua que no arriba, sinó per l'aigua que en aquests moments es perd. Sobre la taula, els comuns van posar una dada que a mi em sembla realment crua, i és que en un municipi com a Badalona, per exemple, existeix una fuita des de fa 15 anys per la qual es perden cada dia 180.000 litres d'aigua. Sí. I no està previst resoldre aquesta fuita fins al 2025.
Correcte.
Aquí quants nivells d'administració intervenen en les responsabilitats?
Sara, mira...
D'aquí no hi ha prevaricació mediambiental, eh?
Si em permeteu una recomanació...
Perquè mentre es barallen políticament, es van perdent milers de litres d'aigua.
Si em permeteu una recomanació, escolteu demà aquest programa. Ja està. Al voltant d'aquestes qüestions i l'aigua... Jo...
Jo crec que tens raó en el tema de la responsabilitat major del govern, perquè per això té responsabilitat de govern, diríem. Això estic d'acord. Ara bé, quan la discussió és si s'ha d'aplaçar o no un règim sancionador i tu estàs plantejant que s'han de fer obres i s'ha de fer una vigilància molt estricta per no malbaratar l'aigua, alguna responsabilitat tindran els ajuntaments. I, per tant, per mi, aquest argument que s'esgrimeix per no arribar a l'acord no és un argument que mereixi, diríem, respecte.
S'ha de recordar que les diputacions tenen una funció intuitiva i d'ajut als ajuntaments.
Bueno.
Qui mana la Diputació de Barcelona? Però vaja... Ho dic, no, perquè les diputacions...
Mai ens recordem ben bé què fan les diputacions.
No, però una de les funcions que tenen les diputacions és aquesta funció intuitiva d'ajut, de consorciar, encara que no t'ho demanin, apareix allà amb la caixa de les eines, aquesta és la funció de la diputació. Entre altres coses, perquè és de les poques administracions que té diners frescos. Per totes les més depenen, les diputacions tenen diners frescos, perquè recapten.
Sí, no, però el tema del règim sancionador és que és fonamental, perquè ara, imagineu, no? És a dir, deixem que... prohibim que s'omplin piscines particulars o que es reguin...
Però clar, s'han de prohibir.
Clar, no dic això, posem la norma i no hi ha sancions... Qui la compleix?
Mm. O el mateix amb el cas de la pagesia, que se li diu, vostè no pot gastar més...
Bueno, me passo i no passa res. Si me passo, no passa res.
No hem fet referència a la qüestió de la presidència del Parlament, que no sé si volies que em fessin referència.
Deixeu-vos per una miqueta. Això és el que et demana. No m'ho barregeu. Un moment. Doneu-me un moment a la publicitat i ara tornem. Un moment.
RAC 1. Antoni Castanera, diré, tens manetes i tot ho va fer, si hagués un problema urgent. Antoni l'arreglarà. Antoni l'arreglarà.
Per clients excel·lents, preus excel·lents. Celebra el nostre 20è aniversari amb un nou aire condicionat per només 279 euros. Ja la teva botiga i a Bricotepo.es.
Vine a celebrar amb nosaltres els 10 anys de Handmade Festival.
Coneix les novetats del món de les manualitats. Fil, paper, cuina i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, el 31 de març, 1 i 2 d'abril, a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com.
Marxem per sempre, adieu, c'est fini pour toujours. La Jaula de les Loques s'acomiada definitivament dels escenaris des del Teatre Tívoli de Barcelona. Últimes setmanes, últimes funcions per gaudir del musical més exitós dels últims anys. Només fins al 23 d'abril. Compra ja les teves entrades.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera Expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
RAC1.
A Elx, una dama rep el rei de la Lliga. Aquest dissabte,
a les 9. Des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1.
Tots som u. Via lliure. Amb Xavi Bundó.
Les 10 i 10 minuts, avui acompanyes, com dèiem, de la Milagros Pérez Oliva, del Joan Caral, de la Sara González i de la Tània Tàpia. Mira, tenim el Martí Oliveres aquí. Hola, Martí.
Què tal, com esteu?
És que la Sara volia obrir el debat de la presidència del Parlament i no toca. Això no toca.
No toca.
No toca.
Jo obeir el que digui el Xavi.
Què tal, Martí?
Què tal, bé?
Tens alguna bona notícia o no? Perquè al final, tot el tema mesures, etcètera, etcètera. Però el que va solucionar la sequera del 2008 va ser... Francesc Baltasar en el Moreneta.
Acabaríem de cop,
Si cal que hi anem... Ai, què he dit? De la Moreneta, no?
Sí, sí, sí.
Si cal que pugem de genolls, hi pugem, eh? Muntem una excursió que passem.
Jo sóc el primer,
Tu saps el que dius, pujar de genolls? Tu saps el que estàs dient?
Una penitència ho fem,
Estàs plantejant un programa Montserrat?
Jo durant molts mesos de maig he fet una peregrinació sempre a Montserrat per tradició del centre excursionista garriguenc i fèiem aquesta travessa de la Garriga a Montserrat. Vull dir que, escolta, no és una cosa nova per moltes persones.
A veure, la setmana passada...
No fèiem per la pluja.
La setmana passada va haver-hi aquesta processó oficiada pel bisbe de Solsona, al Berguedà. Es nota alguna cosa de la intervenció divina?
Escolta,
què?
A veure, quan ja se queda, molta gent fa processons.
Fem el que calgui.
Una o altra.
Si és que és igual.
Perdona, una o altra aconsegueix que es plogui, perquè al final plou.
Mal no fa.
Ho facin.
No, perquè és la típica.
Fem el que calgui.
És com l'ús que en feien els sacerdots. Egipcis del coneixement que tenien dels eclipsis, no? És a dir, al final plouràs, per tant és qüestió de que vagis organitzant processons perquè algun dia te donaran la raó.
No, a veure, realment els mapes doncs estan fent un tomb, sembla, amb aquest abril que pronostiquem pel que tocaria a la mitjana de pluges, és a dir, és un mes que tradicionalment ja acostuma a ploure a Catalunya i alguns models apunten a que podria ser més plujós del normal, sobretot al nord del país, comarques de Ponent i
sí,
això...
però estem a l'abril ja,
Ara entrem a l'abril.
1 d'abril.
Sí, comentàvem aquest canvi de temps que avui arriba, que no ens traurà de prop de pobres, però que com a mínim doncs, tindrem aquests ruixats a les comarques gironines aquesta tarda i poden ser més continuats, més abundants, sobretot Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, Selva, Ripollès, fins i tot Osona, Berguedà. En aquestes comarques hi pot ploure amb ganes tarda, vespre, a la resta menys, però ara és veritat que amb aquest cel tapat que tenim fins i tot estan arribant alguns plogims, res, roina, quatre gotes, però mira, un dissabte una mica més rúfol en aquest sentit, està plovisquejant cap al Delta de l'Ebre, també entre l'Alt Maresme, la Selva Marítima, Baix Empordà, és l'inici d'aquest canvi de temps que també porta a la baixada de la temperatura i nevarà el Pirineu, canviarà l'aspecte, sobretot al sector de Lleida, la vessant, parlàvem amb la Milagros ara abans d'entrar, que la vessant de Benasque, doncs allà hi pot nevar també bastant, i la zona d'aquí de Catalunya, doncs Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Principat d'Andorra, pot anar nevant a partir d'aquest vespre, la cota de neu anirà baixant, o sigui que per sota ja de les estacions d'esquí fins i tot pot nevar a la mateixa capital de la Vall d'Aran, últimes hores o fins i tot de matinada, una nevada que es preveu més continuada a la cara nord, amb gruixos que podrien acabar doncs movent-se entre els 20-25 centímetres per sobre dels 1.400-1.500 metres, o sigui que entra el vent del nord, acumularà aquesta nevada a la cara nord del Pirineu, i a la resta aquests ruixats de tarda, vespre, de dissabte, avui sobretot comarques gironines i nord de la Catalunya central. I si mirem més enllà, que és l'esperança d'aquest abril que avui encetem, doncs sí que després de Setmana Santa es veu la possibilitat que arribin pluges més generoses. Durant la Setmana Santa encara és aviat per confirmar i detallar el pronòstic dia a dia, perquè sabeu que són dies, doncs, festius en què molta gent estarà pendent de molts actes i movent-se pel país i per altres punts. Es veu una Setmana Santa dinàmica, molt canviant. Haurem d'anar actualitzant el pronòstic, però pinta amb alguns ruixats, no pinta molt malament, tampoc diem-ho així, no? Que serien bones notícies que plogués, però molta gent potser no voldrien. Es veu això a partir del 10-12, sí que potser es veuen canvis més significatius.
A partir del 10-12 ho arreglem. Si no, abans pujava a Montserrat i cap problema. Tot i que ara em recordava que efectivament avui està tancat els accessos al Parc Natural de Montserrat per
no podies anar-hi ni de genolls.
Com va dir Felipe II, jo envio més naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos. Si a sobre s'hi afegeixen los elementos, ja cagadeta. Bé, a pràcticament un 10:15 del matí estem acompanyats, com dic, de la Milagros Pérez Oliva, del Joan Caral, de la Sara González i de la Tània Tàpia. Volia sentir l'opinió d'un expert. Tenim en línia el catedràtic d'hidrografia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, de l'ICRA, el senyor Josep Mas Pla. Senyor Mas Pla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Ahir va haver-hi una cimera antisequera que va acabar sense acord. No sé com ho va veure vostè.
No, jo vaig viure bé. El que no ho viu gaire bé és el país. Escoltant el que deien els... Bé, és una pena, perquè vostè ara em farà parlar de política i encara diria algun disbarat. Em sembla que el que han dit els tertulians reflecteix molt bé. En certa manera, el desgavell polític que potser tenim en aquest país, no hi ha temes, hi ha temes pràctics com és el de l'aigua, i voldria dir que si els polítics ens donen aquesta imatge que ens donen de baralles partidistes, ja aquí ja estic anant més enllà del que em toca, els tècnics, crec que els tècnics que tenim fan prou bona feina. Els tècnics hidrològics.
Sentim un petit soroll, a veure si podem millorar-lo ara amb el Josep Masplà, perquè li volia fer algunes preguntes al voltant de la sequera, sentíem una mena de soroll allà al mig, a veure si podem millorar aquest so, i a partir d'aquí li preguntarem les qüestions més tècniques, més enllà de la qüestió política, que ja s'han encarregat, diguem-ne, els membres de la tertúlia del Via Lliure. A veure si el podem recuperar, el senyor Masplà. Ara sí, a veure si amb aquest so el millorem una miqueta. Li volia preguntar si, havent llegit, si ha tingut l'ocasió el decret de sequera del govern, a vostè li sembla suficient per intentar mirar de pal·liar, o es poden fer moltes altres coses al voltant d'aquesta qüestió?
No, a veure, el decret de sequera el que fa és posar restriccions a l'ús de l'aigua, tant a l'ús domèstic, agrícola, ramader, i evidentment quan hi ha escassetat s'ha de restringir. Els tant percents que han posat, doncs, en fi, ells sabran i s'han fet, suposo, com els càlculs adients. El tema que sortia abans és si han estat ben consensuats o no. Jo hi parlava amb la gent dels regants de la Muga i, esclar, que la gent donin un 10% de l'aigua per regar els preocupa moltíssim. Però, esclar, la situació és la que és. I poder no és tant el d'aquest de sequera com el problema que tenim, que és un problema estructural d'intentar treure el màxim profit dels recursos minvats que tenim en aquest país, ja per naturalesa. I tot i així, vull dir que, a veure, s'han fet moltes coses. El que passa que, esclar, venim d'uns temps on el tema del canvi climàtic, algun polític ha dit abans, una de les dues persones que han entrevistat, diu, és que el canvi climàtic fa temps que hi és. Dic, sí, el canvi climàtic fa 15 anys, posem-hi 20, ningú en parlava. I canviar les infraestructures de captació d'aigües i de gestió hidràulica és una cosa molt lenta. I un cop, no només pel tema polític, pel tema econòmic, i del tema també tècnic i de sensibilització de totes les administracions. Per tant, posem-hi que el temps de resposta que hem tingut la societat, les administracions, per reaccionar amb això, ha estat relativament curt. Jo diria que s'han fet grans coses, com per exemple les dessalinitzadores. I també el tema aquest de l'aigua regenerada. És a dir, el fet d'utilitzar aigua regenerada, que em sembla que actualment són 51 hectòmetres cúbics, fent respecte als 32 que van fer servir el 2021, vol dir una consciència i una capacitat de gestionar uns recursos que d'altra banda haguessin anat a mar, que és envejable, que està molt bé. Què hem de fer més? Oh, i tant.
Ahir es parlava també de les piscines, per exemple, en aquestes mesures, i hi havia hagut polèmica al voltant de prohibir o no prohibir les piscines particulars o públiques, perquè hi havia qui argumentava també, perquè al final quan es fa una mesura té efectes, diguem-ne, afegits, no?, i argumentava, i crec que amb un cert interès, que si es torna a produir un estiu com el de l'any passat, al final les piscines públiques també, però en algun cas fins i tot les privades, són refugis climàtics per moltíssima gent, que poden ser la solució o una de les solucions per no tenir efectes molt més greus de cops de calor que puguin ocasionar problemes importants a la ciutadania.
El tema de les piscines és complicat, perquè és a dir, les piscines privades, clar, d'això hi va haver un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que comptava les piscines que hi havia en la zona del Vallès, a tot aquest cinturó perifèric de Barcelona, de pobles on no hi ha anat a viure gent, doncs, en fi, que se'n met tenir piscina, i és impressionant, si vostès agafen la foto aèria i miren la quantitat de taques blaves que hi ha a la zona, al voltant de Barcelona, és immens. Val? Clar, això són piscines, evidentment són privades. Respecte a aquest ús beneficiós que pot tenir una piscina a la societat, les piscines públiques, doncs, en fi, poden ser una solució, sobretot de cara a l'estiu, des del punt de vista fins i tot sanitari, higiènic, no sé com dir-ho, de benestar, en el fons. Clar, aquí, Quants hotels hi caben en una piscina pública? Una piscina que faci 25 per 20 i 2 metres de fondo. De fet, el volum, respecte a el que es fa servir, i això dependrà de cada població, el volum que és emplenar aquesta piscina i mantenir-la, que cada dia s'ha de canviar l'aigua, canviar un percentatge petit de l'aigua, em sembla, per llei, poder no és tan exagerat. Esclar, en vez de dir, no, és que no es poden obrir, escolta, en aquest municipi, com ho tenim? Per exemple, si mirem el mapa, aquest, el visor de la sequera, que té l'Agència Catalana de l'Aigua, sí, veurem que, per exemple, les zones que estan en emergència són les zones de l'Eix Ter Llobregat, és a dir, tota l'aigua, tots aquells municipis que s'abasteixen de l'aigua que tenim a Sau, Susqueda i la Llosa de Cavall, etcètera, etcètera.
Sí.
Clar, en aquestes zones potser sí que estem tirant d'uns reservoris que no tenen entrada. Altres zones que s'alimenten de recursos subterranis, de recursos propis, com ho tenen aquesta gent? Com estan aquestes captacions? És a dir, han baixat molt els nivells? Poden permetre-s'ho? Jo entenc que la llei ha de ser per tothom igual, però esclar, fem un moment que fem un cafè per a tots, que es diu, i que potser hi ha alguns municipis que diuen, escolti, jo, com que tinc aigua d'un pou que en aquests moments en la sequera, evidentment que l'afecta, però que té unes reserves notables i les estic extraient amb una certa eficiència, doncs em puc permetre posar aquests, no sé, 300 o 400 metres cúbics d'aigua que acaben a la meva piscina. Dit el número així és molt a la babalà. Però vaja, no és cap disbarat.
Senyor Mas Pla, quan estàvem parlant de les mesures, jo recordo que l'any 2008 vam arribar a aquell moment en què es va començar a planificar l'arribada de vaixells plens d'aigua, etc etc. Li preguntàvem això a Samuel Reyes, el director de l'Agència Catalana de l'aigua, deia, espero no haver-hi d'arribar. Tot i que l'any 2008, quan es va superar aquella sequera, perquè va ploure, per cert, es va dir, no, és molt improbable que tornem a viure un escenari com aquest perquè hem posat noves infraestructures, etcètera. No? Vostè s'hi veu amb la possibilitat que hem de prendre mesures d'aquest tipus, que és fer venir aigua a través de mitjans poc convencionals fins a casa nostra perquè el mes d'agost o setembre no ens arribi?
A veure... No ho sé. Són mesures, evidentment, pal·liatives, que arribar un vaixell amb aigua... Quantes piscines porta un vaixell? 10, 15 piscines porta. Clar. Amb això, doncs, aixuguem l'aigua que pot fer servir Barcelona en una hora, en dues hores. Són mesures, evidentment, necessàries, sempre falta aigua. El que no et sé dir jo, quina és l'eficiència que pot tenir això respecte al cost que suposa. El que calen són... Hi ha un tema, jo ara voldria, si em permet, dir, a veure, això del canvi climàtic, tothom ens ha dit, sí, home, sí, això faltarà menys aigua, etc. És cert, a la Mediterrània, i això el tercer informe del canvi climàtic ho diu, que faltarà entre un 20-25% de l'aigua a l'horitzó del 2050. Però, esclar, això ens sembla com molt llunyà, i ens sembla com una cosa progressiva. I ens sembla que ara sí que li hem vist les orelles al llop de dir, com es manifestarà el canvi climàtic? Doncs amb episodis de sequera molt profuns. Aleshores, què hem de fer? Jo, més que aquestes actuacions pal·liatives momentànies, el que cal és dirigir la mirada a obres més de gran envergadura, amb actuacions, que algunes d'elles ja estan en el pla d'actuació que s'ha d'aprovar d'aquí un mes en el Parlament de Catalunya, el pla d'actuació de la gestió de l'aigua en el districte fluvial d'aquí de Catalunya, de les conques internes de Catalunya. Perdonin, però això dels vaixells per mi és una anècdota. Que, evidentment, pot pal·liar alguna cosa, però no. Hem d'anar a gestionar bé l'aigua del territori. Aquí hi ha les desaladores i l'aigua regenerada, especialment en els municipis litorals.
Se n'ha parlat, mira, abans la Sara González apuntava al cas de Badalona i algun altre municipi que també s'ha fet públic la quantitat d'aigua que perden per fuites. La infraestructura que tenim a Catalunya està en condicions?
Vale, bona pregunta. Bona pregunta perquè, no sóc la persona per respondre-la. Tot i així, evidentment, està a pales amb gent i veus coses. A veure, les grans infraestructures jo diria que sí que estan en condicions. Molts municipis petits, això també s'ha dit en la tertúlia que vostès han tingut abans, evidentment tenen més problemes en mantenir aquestes infraestructures. I ho saben, i ho tenen controlat. És un problema econòmic? Probablement sigui un problema econòmic. Aleshores, un cop identificat doncs, el problema, ja sabem on cal invertir. I si està invertint, per exemple, ara mateix estem treballant en el cas, ho fem des de la Universitat de Girona i des de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, és un petit municipi del Pirineu, tampoc cal entrar en detalls, que han demanat una subvenció per canviar la tuberia. Perquè la que tenen és la tuberia antiga que perd. Doncs molt bona idea. I l'ACA hi està al damunt. Què demana? Demana un estudi hidrogeològic d'acord les fonts que es posen l'aigua d'aquesta tuberia fins als dipòsits municipals, doncs són unes fonts que tenen una certa solvència i que al llarg del temps doncs seran, es mantindran, etcètera, etcètera, tindran recursos perquè aquesta infraestructura, que val uns 50.000 euros, doncs sigui viable. A mi em sembla que aquesta és una bona iniciativa per reduir aquestes pèrdues a les xarxes, que són molt importants. Bàsicament, si aconseguíssim fer totes les xarxes noves, el problema del canvi climàtic sobre recursos hídrics el tindríem solucionat.
Carai,
el cas de Badalona, jo pensava que es havia solucionat. Quan he sentit que ho faran el 2025, no sé si poder la fiscalia hauria d'entrar i deixar-se d'altres punyetes.
Deixa fer-li un parell de preguntes més, una que té a veure amb la solució a tota aquesta circumstància. Hem parlat de desalinitzadores, vostè m'ha fet la referència. S'ha parlat molt en les últimes setmanes, els últims mesos, els últims anys, de fet, de la regeneració de l'aigua, és a dir, de fer una depuració de l'aigua residual, no?, i utilitzar la pròpia aigua que en un moment determinat deixa de ser útil, reutilitzar-la una altra vegada. Vostè coneix molt bé és un dels seus camps d'estudi, els aqüífers, no? D'aquí se'n pot extreure aigua també per fer-la servir, per fer-ne ús?
Sí. Perdona, és que abans has dit una cosa, perdona, ara vaig a la pregunta. L'aigua regenerada que ja no es pot fer servir. No, l'aigua regenerada sempre es pot tornar a fer servir.
Clar.
I un dels reptes que tenen avui dia la gent que es dedica, els enginyers químics que es dediquen als temes de depuració, és gairebé fins a un sistema tancat, a nivell de país. És a dir, tanta aigua gasto, tanta aigua torno a posar en circulació.
Bona, sí.
I aquest que és el gran repte és les tecnologies que ens permetran aquesta regeneració de l'aigua. Anant als aqüífers, òbviament, els aqüífers, a veure, la llei del canvi climàtic de Catalunya i la llei de sequera, el pla de sequera, perdó, ja els considera uns recursos estratègics pel que seria l'abastament tant domèstic com agrícola. I, evidentment, a Catalunya, doncs, a les zones litorals tenim grans aqüífers, i inclús també a la zona interior hi ha moltíssims aqüífers que s'estan exportant en aquest moment. El problema a vegades és la qualitat, és a dir, en els aqüífers litorals tenim problemes de salinització i en els aqüífers interiors tenim el problema dels nitrats, entre altres. Però aquests serien, jo diria, els dos problemes capitals de la qualitat de l'aigua. Hi ha moltes poblacions que s'abasteixen de pous, i moltes d'elles poden patir perquè a vegades doncs, només tenen un únic pou, i aquell pou és el de tota la vida, que ha anat bé, però esclar, en aquests contextos de sequera tan continuada i que, mal fa dir-ho, però segurament serà la normalitat en les properes dècades, doncs cal un pla B. I aquests aqüífers, a vegades en un mateix municipi, podrien permetre dos pous. A veure, això ho estic dient una miqueta així a la babalà. Però tenir aquests plans B, aquests recursos per explotar les aigües subterrànies, són molt importants. Mines, galeries que estan abandonades, recuperar-los, perquè és clar, si aquella mina ens dona un 10, un 15% del que és l'abastament, és molt important.
I tant.
Moltes vegades jo crec que cal aquesta reflexió de quins recursos propis té cada municipi, que bàsicament seran subterranis, i veure si tenen la qualitat necessària per aportar un tant per cent, ni que sigui petit, un 15%, per exemple, no seria gens petit, i que alliberaria les pressions sobre els sistemes de captació que tenen actuals, aquells de tota la vida que no han fallat mai fins que arriba la sequera.
Correcte.
O una sèrie de sequeres encadenades.
D'aquí a dos minuts arribarem a 2:15 del matí. Li agraeixo molt al senyor Josep Masplà, el catedràtic d'Hidrografia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, per als seus minuts al Via Lliure. Moltíssimes gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia a tothom.
Fem res, una petita pausa i de seguida rematem en tertúlia. Va.
Via Lliure amb Xavi Bundó. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis DRAC, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
Aquesta setmana, tasta el refresc de cola clàssic Dia Hola Cola per només 0,75 l'ampolla de 2 litres. Nova qualitat Dia. Confirmada.
Recorre amb el teu avió tot el cel blau de Sesamoventura amb tan sols 5 anys, és una cosa que no s'oblida. PortAventura World. Make to remember. Vine i crea records inolvidables o tornes a viure com mai. Ara allotja't als nostres hotels per tan sols 10 euros més. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso de Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i Longhi.
Apa, quants iogurts que tenen a l'Aldi?
Esclar, per tots els gustos.
Com el iogurt d'estil grec de stracciatella, de poma i canyella o de caramel de la nostra marca Milsani a només 1,59 al pack. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi Ponés. Així de fàcil, així d'Aldi.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana compartim la història d'un clàssic dels U2, Pride in the Name of Love. Sabeu qui s'amaga darrere d'aquesta cançó? Us ho expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més 1.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10, 11, 31, 37 i 44. I els sols, el 5 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen ara 2 minuts a 2 quarts d'11 del matí, anirem acabant, però abans us he de preguntar per un dels casos que, si no hagués succeït tot això de què hem estat parlant, probablement seria el un dels principals temes del dia, que és el cas Laura Borràs. Vam tenir la sentència fa 48 hores, ahir vam sentir-la al Món a RAC1 parlant de la seva situació. De fet, li hem fet preguntes a Esquerra Republicana i al PSC al voltant del seu cas. Pot passar que a partir de dilluns tinguem novetats, que és el cas de la Junta Electoral Central, que decidís si a instàncies de Ciutadans retira la seva acta de diputada, com ha passat amb d'altres diputats, no? amb d'altres casos que hi havia causes obertes judicialment parlant, no? Cap on va, quo vadis, el cas Laura Borràs? Sara, en quin escenari creus que deixarà la política catalana?
Es juga bàsicament en 3 fronts aquest escenari. El primer, tu l'apuntaves, és una qüestió procedimental, és a dir, aquí es produeix un xoc entre la ingerència de la Junta Electoral i el reglament del Parlament, que efectivament l'article 24 diu que un diputat no pot perdre el seu escó fins que hi hagi una sentència ferma. Tanmateix tenim els precedents de Torra i de Juvillà, i aquí Laura Borràs té una paradoxa quan reclama que no es faci amb ella el que ella com a presidenta va permetre que passés en Pau Juvillà, que també sense sentència ferma va acabar perdent l'escó. Vull dir que en aquest sentit, en aquest front, en el procedimental, la perspectiva és que la Junta Electoral acabi intervenint i li retiri l'escó. Una vegada això passi, s'obre la veda política. I en aquests moments és veritat que al Parlament existeixen una bateria de vetos creuats que es barregen amb la campanya electoral i que situen el Parlament en el risc de que aquesta situació de bloqueig per triar una nova presidència s'allargui fins a després de les eleccions municipals i que formi part la tria de la presidència del Parlament de la transacció de canvis que es puguin produir de suports a les alcaldies. Ara, aquí hi ha també un debat intern que està ja implosionant dins de Junts. Laura Borràs sap que té, òbviament, Esquerra i la CUP en contra, s'han posicionat molt clarament i li han demanat que plegui ja, però també hi ha gent del seu partit que li està demanant que plegui. I aquí el foc amic és sempre el pitjor enemic, diguem-ne. I el dilluns hi haurà una reunió de la direcció de Junts, on hi haurà dirigents que ja estan demanant que ella faci el gest de plegar, perquè Junts li interessa molt retenir la presidència del Parlament. I, per tant, hi ha qui considera que s'han de moure molt ràpid per poder plantejar un candidat o candidata, i aquí és veritat que Esquerra Republicana veu una opció per poder intentar refer ponts amb Junts al Parlament i donar suport a aquesta presidència. Aquí què fa el PSC? Intenta fer, o sigui, diu, la responsabilitat de triar una nova presidència és de l'independentisme, esperar a veure com no es posen d'acord, i després sortir Salvador Illa, com va fer en els pressupostos, a dir, no us preocupeu, que això el PSC us ho arregla.
Alicia Romero ho ha dit, de nosaltres de noms en tenim.
Exacte.
Però, bueno, s'han de posar d'acord ells. Què n'has de dir? Vila.
No, jo crec que Laura Borràs s'està convertint en una nosa, en una càrrega, en un pes molt pesat pel propi Junts. Hem vist com en les seves, durant el judici ja totes van haver de culminar els càrrecs del partit, anar a algunes de les manifestacions per donar-li suport. Darrerament hem vist que no tenia, que no hi havia ni càrrecs públics ni figures excepte el nucli dirigent del partit, Turull i poc més. I jo crec que en aquests moments, per molta gent, és molt evident que Laura Borràs ja ha traspassat, ja es va traspassar abans, però ara ja és una cosa que acaba afectant a la imatge de serietat, de seriositat del partit. És a dir, després que es conegui, en l'acte en què es coneix la sentència, que ella surti dient, he aconseguit demostrar la meva innocència, és una fuga fora de la realitat tan gran que, òbviament, naturalment, ni Xavier Trias ni moltes càrrecs que ara, a més, enfrontaran al debat públic, poden suportar-ho, perquè és que, a veure, si alguna cosa queda clara en la sentència quan la llegeixi, són els fets provats, no, Joan? Vull dir que és claríssima.
Joan i Tània, molt breument, us demano perquè haurem d'anar acabant.
Bé, aquí hi ha diversos factors. La presenta suspesa Borràs va ser suspesa pel Parlament, no pel jutge.
Sí.
És que de vegades ens oblidem.
Fan unes interpretacions de la realitat,
ens oblidem,
oi?
Ens oblidem. Agraï o no, qui va suspendre Laura Borràs va ser al Parlament. Perquè d'acord a l'article 25.4, el diputat al que se li obre un judici vinclat amb la corrupció pot ser suspès, va de ser suspès per la cambra. Això el que va fer. Per tant, ara amb la condemna, la suspensió continuaria. Si no passés res més, a esperar a la sentència ferma, si abans era un indici al judici oral, ara ja tenim una sentència que és ja el 75% ja de l'indici, per dir-ho així, no? Vale. Dit això, tenim un sistema electoral pervers que permet l'article 6 que no siguis elegible, si estàs condemnat per sentència, encara que no sigui ferma, per un delicte, i contra l'administració. Aquest contra l'administració pública és un afegitó que devem al senyor Rodríguez Zapatero, al seu govern, a l'any 2011. Llavors, la Junta Electoral, ratificada pel Tribunal Suprem, ha dit que les causes d'inelegibilitat, no diu la llei, ho diu la doctrina de la GEC i ratificada pel Suprem, les causes d'inelegibilitat són causes de pèrdua de l'escó. No ho diu la llei, és una interpretació, però s'ha aplicat sempre i per tothom. Amb la qual cosa, clar, tenim una sentència no ferma, que és la perversió, però un delicte contra l'administració. Llavors, el que farà la Junta Electoral, que ja ha pres coneixement de la sentència, la via és indiferent, emetrà una resolució per la qual li retira l'escó, la credencial de diputada a Laura Borràs, i a la segona fulla la credencial, em sembla que és de castellà, em sembla, de castellà,
el següent de castellà. Sí.
Previsiblement això és el que passarà, eh?
Això és llavors que tothom que la fes paràlisi i es quedés. I la GEC, que jo crec que de forma absolutament injusta, ha aplicat un criteri que la llei no preveu.
Però l'ha aplicat per tothom.
Però l'ha aplicat a tothom.
I
el Suprem va dir amb una sentència, això és un tema que a mi no m'afecta.
Tania, acaba-m'ho perquè és que hem d'acabar ja, eh?
Sí, no, molt ràpid. Jo també estic amb el que diu el Joan Caral. Passarà això perquè és els precedents que hi ha hagut, aquesta inelegibilitat sobrevinguda, que és l'argument que ha utilitzat d'altres vegades, a més reblat després per al Tribunal Suprem, però aquí això la traurà del Parlament. Però ella continuarà sent presidenta de Junts. Tenim una campanya electoral que comença ja oficialment a partir de la setmana vinent, no la campanya, però sí la convocatòria oficial de les eleccions, i aquí Junts té un problema perquè crec que Laura Borràs és una figura que tensa l'espai en un moment en què una bona part de Junts estava fent un viratge, diguéssim, per recuperar no només personatges, sinó una mica l'argumentari i la manera de fer de l'antiga Convergència. Per tant, jo crec que en això haurà de veure el partit també si li interessa o no que Laura Borràs sigui la cara visible del partit, la presidenta del partit en aquest context electoral. I un altre element molt, molt ràpid, ha estat molt cridant la petició d'indult dins d'aquesta sentència. És veritat que ens vam quedar tots a quadres, és molt poc habitual, però no té uns efectes immediats. Veurem qui resoldrà això, falten molts passes, i jo aposto que fins i tot t'ho farà, o podria fer un govern diferent. Per tant, això és llarg, queden recursos davant del TSJ, davant del Suprem, davant del Constitucional, la justícia no és ràpida, i la petició d'indult també comporta els seus tempos. El govern espanyol ja ha avisat que si és el mateix que hi ha ara, no li donarà més pressa de la que calgui. Ja hem vist que no està massa inclinat Pedro Sánchez, per tant, mesura molt cridanera de la sentència, però amb efectes doncs, a curt termini molt pocs, decidirà la LLEC.
D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts d'11, només dos apunts. Un, ha sortit ja el papa de l'hospital, té l'alta, l'acabem de veure les imatges, per tant, no és que ofici, però serà present, evidentment, a totes les celebracions de Setmana Santa, entre elles el diumenge de Pasqua de demà, i la segona.
Ara venen el... Rams, demà.
Què he dit?
Pasqua.
He dit Pasqua, perdoneu. Demà
hem de repassar la litúrgia, eh?
No, demà és diumenge de... que s'estan venint a tot arreu. I de seguida, aviso, hi haurà gent que s'enfadarà molt, eh? De seguida venen els execrables.
Per l'execrable d'avui?
Que avui és... Sabeu allò de les infàncies de la gent i tal? Hi haurà gent que se sentirà lleujada. D'altra que s'enfadarà avui.
Ah, bueno, quina incògnita.
Un escriptor francès d'un llibre infantil que no és del tot infantil.
Ah.
I ha deixat la... això.
Quatre...
4 minuts, jo no he dit res, això ho has dit tot, Tània. 4 minuts i 3 quarts d'11 del matí, fem una pausa i de seguida tornem. Moltíssimes gràcies, Tània Tàpia, Sara González, Joan Caral i Milagros Pérez Olivada. Que vagi bé, adeu-siau.
Bon dia.
Bon dia.
Un petó, adeu.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Descarrega't la nova app de Mossos d'Esquadra i podràs fer tràmits, informar-te o contactar amb els Mossos en un sol clic. La nova app incorpora un canal de contacte per violències masclistes que t'assessorarà de forma directa i immediata. També podràs consultar consells de seguretat en tots els àmbits sempre que ho necessitis. Vagis on vagis, siguis on siguis, els Mossos sempre a prop teu. Per a més informació entra a mossos.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Si al teu costat fas les compres, m'omplo de passió. Els tíquets de compra són cartes d'amor.
Més de 1.000 productes top del mercat, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Com el paper higiènic gros que 5 euros.
Caprabo, la cistella que enamora.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Només aquest dissabte amb l'app Lidl Plus guanya fins a 8 euros de descompte per cada compra de 80 euros. Sí, sí, aquest dissabte amb Lidl Plus 8 euraços de descompte. Què esperes per descarregar-te-la i començar a estalviar encara més? Lidl, marca la diferència.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra,
emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses,
l'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors, o dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
A RAC 1.
Però crec que prefereixo no imaginar.
Via lliure.
Això és el look de Jong i acaba sent titular demà.
Exacte.
Amb Xavi Bundó.
No, no era el tio més popular de la universitat. No.
3:15.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Santi Jiménez, bon dia.
Molt bon dia.
És que ja té un croissant a la boca perquè avui és l'aniversari del Josep Maria, del nostre tècnic, i que en fa 28, em sembla que m'ha dit. És un escàndol.
Són boníssims. D'on són aquests croissants?
D'aquí prop, em sembla.
Estan molt bons.
Bueno, escolta, avui hi haurà gent enfadada i gent alleujada.
Sí, sí.
Oi? Bueno. S'alleugeriran uns quants i s'enfadaran,
sí,
uns altres.
Sí, perquè és com un...
Hi ha gent que li té com molta mania i gent que l'adora.
La mania és com les hemorroides, la portaven en secret. Ningú s'atreveix a dir...
No, mai. No.
Sergi,
no, no. Sergi Pàmies ho ha dit.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Més que mania, que no en tenia el...
No, no, és que no s'entén...
El mulo,
no,
la cosa.
No, no, el desastre aquest, no, 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 per favor.
A veure, sí. Què?
A veure, el hype. Perquè és un d'aquests, com vam agafar la setmana passada amb Martín Vigil, que va tenir, i això ens va donar una satisfacció d'aquelles, perquè no tenim més satisfacció que la de sortir i veure que hi ha missatges de que la gent diu, hòstia, era un desgraciat, jo l'admirava.
Ara, ara.
O sigui, això és una sensació incomparable, que és que com la que vam tenir amb Félix Rodríguez de la Fuente,
Gustó,
Eric Blyton...
Aquest és el... És similar, eh? Molt aquest, similar,
sí,
eh?
Ja veuràs, sí, 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 sí. Clar, aleshores pujarem l'aposta, vinga. Perquè, a més, pugem l'aposta amb ganes, perquè la teníem guardada de fa molt de temps. Teníem l'ull a sobre d'un tipus, però saps per què no el fèiem?
Per què?
Perquè no era Montgomery, primer, i segon...
Perquè no està fet, eh?
No, 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 vale, vale. No el fèiem perquè ens feia una mandra tremenda, perquè per fer-lo havíem de tornar a llegir la merda del llibre aquell. I anàvem ajornant
no sé
i tal. Però finalment hem decidit que ha arribat l'hora de desmuntar un dels llibres més cursis i sobrevalorats de la història de la literatura. Li pintarem, a més, la cara al seu autor. Hem de dir... que ni el Malcolm, quan ho vam comentar, ni de nens, a ell i a mi ens va... O sigui, quan el vam llegir de nens...
No us va agradar, eh?
A mi em va semblar una merda. Però no ho podia
home,
dir.
Per favor,
i ara
per favor.
Em trauré un pes de sobre.
No sigueu
així,
home. Has
vist aquest elefant?
Prou, home! Prou.
A nosaltres no ens va enganyar aquest farsant, però ho portàvem dintre. I un cop tornava a llegir la seva obra, i et juro que preferia llegir-me el sumari del cas Negreira, i un parell de biografies... és encara més vomitiu del que ens semblava.
Va, home, no serà així.
I,
no serà
I això tant. Que parlem del llibre, de l'autor del llibre més llegit i traduït de tota la literatura francesa.
És fort, això.
Que és la literatura francesa. Que Alejandro Dumas ens perdoni, eh?
Sí, sí, sí.
Que ha venut més de 140 milions de còpies, que s'ha traduït a més de 250 idiomes. Com el llatí, per exemple. Tothom llegeix el llatí, sí, sí. Com l'idioma Toba, que és una llengua indígena del nord d'Argentina, o el Totonaco, que és una llengua que parla una minoria ètnica a Mèxic. És un llibre d'aquests que t'obliguen a llegir amb vena quan ets petit, que has de llegir sí o sí, i quan acabes dir que és sensacional. Però no ho és. Darrere d'una suposada història per a nens s'amaga una història d'assetjament, d'egoisme, amor tòxic, escrita per un home pretensiós, egomania, cruel, infantiloide, empalagós i maltractador. Un pijo de manual que ja de petit, quan era nen, era conegut al col·le pels seus companys com Le Roi Soleil, el rei sol.
El rei sol.
Sí, tenia... nosaltres teníem els xitxes, el tot això.
Estic molt nerviós.
Òbviament, parlem d'Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, comte de Saint-Exupéry, conegut a tot el món com l'autor de l'engendre aquest del Petit Príncep. De quan ell en depressió de jo m'abriga
Príncipe gitano.
Indegueto. Papetit príncep, el príncipe gitano.
Indegueto. És que a més passen els anys i és tan universal, aquesta cançó.
És
meravellosa.
És un himne. Bueno, no sé si queda clara la nostra postura sobre el Petit Príncep, no?
Gens.
Així que, jo sé, no sé, els fans del llibre, del musical, bueno, del conte, de les cançons, de la versió porno, de les dues, eh? Sí, la Gai i l'altra, sí,
ha,
sí.
Hi ha versions porno? Tant,
posa,
no, no, posa... buscaré res, jo, no buscaré res.
De la versió de, Puccinelli. Encara estan a temps de pagar la ràdio. Per cert, un moment, el Santi es va trobar l'altre dia a Sisa,
sí,
i
sí,
li va dir que era superfan de la secció, i no volem així treure una mica pit, i que esperem que no sigui fan del...
Li vaig explicar a jo, però em va dir a la Federica Montseny ni la toqueu, eh?
No l'he feta, no, Federica Montseny?
Ni la farem,
ni la farem. Si ho ha demanat
Sisa, li vaig prometre a Jaume Sisa que no la faria.
No, aleshores, que apaguin la ràdio o que busquen la discografia del Príncipe Gitano. Antoine, el nostre Antoine, va néixer a Lió, a casa bona, eh? A casa molt bona, l'any 1900. Els seus pares eren ultraconservadors i membres de la petita noblesa de la regió. El nano, la veritat, no servia per gran cosa.
Es va confirmar anys després.
I es va posar a estudiar a l'Acadèmia Naval.
Carai.
Però el van fotre fora. Aleshores es fa... Com que m'han fotut fora, em faig pilot d'avions. La seva feina és de correu aèrit. És un rider, diguem-ne, eh? Però amb avió,
sí.
És un rider, és el globo en avió, saps?
Clar.
Porta...
Abans no anaven amb bicicleta, abans
tirava els paquets des de dalt, eh?
Ah, exacte.
Amazon.
Exacte, porta paquets i cartes a la línia que uneix Toulouse-Barcelona... Toulouse-Barcelona, Màlaga i Tetuán, no la plaça, la ciutat.
No, ja
i el Sàhara, en aquell moment, el Sàhara espanyol.
Sí. Ah, d'aquí el tema.
El xaval, a més de volar, que es podia haver quedat a l'aire... Bueno, no hi sol, no massa bé, tampoc, eh?
Va.
Té inquietuds literàries. És cos a terra... un lletraferit. Quan algú et diu, jo soc un lletraferit. No! Meto un braces. Viatja molt, perquè va en avió. Clar. Publica reportatges de les seves vivències en els llocs que m'ha explicat, que feia la seva línia, i també viatja a Moscou, que no viatjava massa gent, a Indochina, i també bastant per Espanya. S'ha de dir que en els seus primers llibres aquests de viatges i articles no té massa èxit ni tan sols qualitat. Que escrivia bé és un bulo tan gran com la llegenda atribuïda respecte al seu caràcter aventurer i guerrer.
Ai, ai.
De fet, hi ha una fal·làcia, que és que va quedar a Espanya per ajudar a la República quan va esclatar la guerra.
Fals.
Sí?
El primer tret va sortir potes ajudeu-me d'Espanya.
Sí o no?
Sí.
Jo tampoc no li retrec res, eh?
No, l'heroisme no es pot reclamar.
No, però que no te'l venguin.
Això sí.
A veure, totes les seves biografies, fins i tot les que l'idolatren, coincideixen que Sentex el que li agradava era que li fessin cas, o sigui, cridar l'atenció.
Era un negòleta, un nazmicacito de...
Sí, seria streamer avui. En una època en el que els pilots d'avions... Però no sé si farien haka, eh?
Però...
En una època sí, en les que els pilots d'avions eren considerats com herois i la gent s'admirava dels rècords que succeïen cada setmana, ell va voler deixar empremta i va dir, aquí vaig, arribo jo, i va intentar batre, sense èxit, rècord de distància, velocitat o rodada de vols. Però no. Com diria Messi, no li alcançava. En un d'aquests intents de rècord, el 30 de desembre de 1975, va caure amb el seu avió enmig del desert buscant un premi de 150.000 francs. Sembla clar que va ser una imprudència que gairebé li costa la vida a ell i al seu navegador.
Però llavors va caure al desert amb un avió, eh?
Sí, André Prevot.
I d'aquí surt tota la merda, després.
Prou! Sí.
Després de passar el cap d'any... Que...
Bueno, després va caure al mar.
Sí, després també hi va
deixar passar. Diguem-ne que és allò de...
Oiga, hi hauria hagut una segona part, no?
Sí, arriba, aguanta la respiració, sí.
Bueno, després de passar el cap d'any perduts, sense tenir idea d'on estaven a base de raïm... Mira, eren
previsors. Això és el 30 de... Caus el 30 de desembre i porta raïm.
Porta raïm, això t'ha sentit. Dues taronges i una ampolla de vi, també una ampolla de vi per als dos, van estar a punt de palmar i van patir al·lucinacions i deshidratació abans de que els salvessin.
A l'oest, en Filadèlfia, crecia i vivia, i així nacer, mucho
canso a la poli, i també era petit, aquest príncep.
Porque por las noches me sacaba el graduado.
Bueno, què va fer el príncipe de Bel-Air? Se'n va anar de Filadèlfia a Bel-Air, i quan comença la Segona Guerra Mundial, Antoine se'n va als Estats Units.
Ah, sí.
Aquí, tinc que tornar una cosa...
Perquè tenia carnet d'avió, home, podia fer alguna cosa.
Home, clar, i això. I se'n va a Nova York. Evidentment, després ha quedat la història de que com tots els francesos, després de la guerra, tots han passat a la història com un heroi de la resistència.
Això sempre.
Però això, a veure, és bastant discutible. Fins i tot, a l'execrable de Gaulle, el 1943, és a dir, en plena Segona Guerra Mundial, quan ell estava, no, quan estava a Nova York, també l'altre estava a Londres, tampoc ens... va afirmar públicament que Sentex recolzava a l'Alemanya nazi i el va titllar de col·laboracionista. El motiu era que un dels seus llibres, que es va fer més o menys famós abans del Buñol del Petit Príncep, que es titulava Pilot de Guerra, que és una exageració absoluta, va ser publicat el 1942, l'any abans, però només a la França ocupada i col·laboracionista de Vichy. A veure, en això hem de ser justos. La realitat és que Saint-Exupéry mai va simpatitzar amb els nazis. Ni, i no estava a favor dels nazis.
Bueno, ja tenim alguna cosa.
En Petén... Però el que també és cert és que no suportava a De Gaulle. De qui deia, no sense raó també, que prioritzava la seva ambició als interessos de França.
Cert, absolutament.
Sí. No obstant, les paraules de De Gaulle van afectar molt a Saint-Exupéry i hi ha teories que apunten que va ser aquestes paraules el detonant de que demanés amb 44 anys allistar-se a l'exèrcit aliat una mica per fer-se un rentat de cara i per contradir el que deia, el que es comentava arran de les paraules de De Gaulle, i que són les que sustenten una de les teories de la seva mort, que és que va acabar... les teories són múltiples, eh? Que apunten a un suïcidi de Saint-Exupéry.
Sí, quan els americans van salvar el cul dels francesos i qualsevol tipus que portava una baguette es va convertir en un heroi de guerra...
Qualsevol tio que passejava a París amb una baguette, una boina i fumant gitans, jo soy la resistent. No, no, si tu et vas cagar com tots, home.
I segurament per denunciar. Va. Bueno, el passat d'Antoine, que ja era mort, va quedar enfonsat, mai millor dit, i de traïdor a la pàtria va passar a heroi nacional. La seva misteriosa mort en combat, això si seria una lluita amb avions alemanys i tal, va ajudar molt a forjar la llegenda. Amb 44 anys...
D'on vas amb 44 anys a la guerra, home?
Exacte. No, escolta'm... Va aconseguir... En moments de necessitat s'envia...
Ho dius tu que no s'ha arribat. No. En 44 anys va aconseguir enrolar-se a l'exèrcit aliat com a pilot. No el van permetre pilotar avions de combat, però sí fer missions de reconeixement.
Ah, bueno.
Sí, saps?
No, bàsicament perquè si disparava, potser tombava un dels seus.
Va, home, va.
El 31 de juliol de 1944 li van encarregar una missió en la que havia de fotografiar la costa de Provença per preparar...
Ell feia com Catalunya des de l'aire.
Sí, sí, un desembarcament, exacte. I aquestes fotos que hi ha tots els restaurants de la costa, saps que es veu així el perfil. Bueno, es va enlairar amb un Lightning P-38 sense armament, amb una autonomia de vol de 6 hores.
Això li haurien d'haver deixat clar abans, eh?
De 6 hores, 6 hores.
6 hores.
Antoine...
Quan hagis fet 3, torna.
Ai. Si m'has tornat, o busca un lloc on aterrar.
Mai va tornar a la base.
Oh, sí. Ja post-mortem, pels de l'ESO, una vegada...
Llavors va morir en una acció de combat, militar.
I les teories sobre això, les circumstàncies de la seva mort es van amuntagar. Ja hem parlat de que hi ha una que diu que es va suïcidar perquè era molt depressiu, perquè De Gaulle parlava malament d'ell, però tampoc sembla que tingui massa base. El que era depressiu sí que és veritat. Aleshores, i aquest debat ha durat durant molts anys. Mira, el 1982, un expilot de la Luftwaffe va trobar uns documents en els que figurava l'informe d'un altre pilot alemany, un jove pilot alemany que es deia Robert Heichele, que afirmava aquest Heichele haver abatut aquell dia, el dia que va desaparèixer Saint-Exupéry, sobre el mar, a la zona, un avió aliat. Heichele havia consignat la seva victòria a un informe i va explicar-li després per carta a un amic. Llàstima que Heichele, al cap de dos dies, va ser ell a l'abatut i no va poder... Coses que passen a la guerra.
I també al mes de març de 2008, Horst Ripper, de 85 anys, es pilota a la Luftwaffe, i cap d'esports de la cadena ZDF.
Què dius, ara?
Sí.
Hosti, noi.
Sí. Tu estàs corrent allà a fer el ball i tens un pilot de la... Aquella redacció sí que hi anava dreta com un pal. Sí.
Posa-t'hi de cul,
Achtung! Va confessar en una entrevista al diari La Provence que el 31 de juliol del 44 va abatre un Lightning P-38. Però l'explicació tenia aquestes històries que tenen moltes llacunes.
Sí, era periodista esportiu, tampoc.
Especialment perquè després de moltes investigacions, una dona va sortir a parlar i va recordar que un dia va arribar un cadàver a la platja de Friol, al sud de Marsella, amb insígnia de l'exèrcit francès i que va ser enterrat en una fossa comuna. Centenars de submarinistes van inspeccionar aleshores la zona i finalment es van trobar les restes de l'avió al fons del mar.
De Saint-Exupéry?
Sí. No hi havia cap marca de forat o de projecte. Mai el van abatre. No va ser el combat.
De projectil.
No el van disparar. Van
trobar que...
Estava intacte. Hosti. El casc estava intacte. Que no l'havien matat, que s'havia caigut l'avió.
Sí, que se li havia acabat la benzina.
No l'havien matat. I, però, ja ha explicat el context, anem a la teca-teca. Comencem A veure, ara hi hem de parlar a poc a poc amb Carles Porta.
Comencem.
Cuando peor estoy es cuando mejor me escondo. Cuanto más lejos te quedas de mí, cuanto yo más rápido me corro. La mole y pereza tonto. La mole y pereza tonto. La mole y pereza tonto. La mole y pereza tonto.
Que gran el rotllo. Estan guanyant els partidaris d'aniquilar Saint-Exupéry ara mateix. Ja.
Pues que ho haguéssim dit abans, home.
Els que no s'han atrevit durant tots aquests anys.
Fins ara hem vist que era un pijo.
Aquesta música què és?
O sigui, això és rojo.
Està fent un mal de cap.
Rojo.
Rojo. Per
favor. Ja, m'anava jo.
Per favor.
Perquè, a més, és que això és perquè a l'últim vers de la cançó diu El príncipe de las tinieblas. Perseguim els prínceps escarosos.
D'acord.
Vale. I m'agrada molt la tornada de La moli me deja tonto. La moli me deja tonto.
Va.
A veure, fins ara sabem que el noi aquest és un aznecasito, un pijo mig col·laboracionista, que va construir una llegenda, un inconscient amb ganes de figurar,